3 minuts i 2 quarts de 12, tertúlia esportiva al matí de Catalunya Ràdio, a l'estudi Pichi Alonso, Lluís Canut, Emilio Pérez de Rozas, bon dia a tots tres.
Bon dia, com estem?
Per telèfon i des de Bilbao, Ramon Besa, bon dia, Ramon.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Tercer... No. Digues.
No, disfrutant tant com a Barcelona en un partit de futbol com un Atlètic de Bilbao-Mallorca, però bueno, també ens ho vam passar bé.
Molt bé. Tercer empat consecutiu del Barça a la Lliga, Racing 2, Barça 2... Abans del partit i arran de l'empat del Madrid ja especulàvem amb quedar campions matemàticament el cap de setmana que ve, però caldrà esperar una mica.
Caldrà esperar
el Barça
una mica
jugo...
o molt?
Bueno, espero que una mica.
Bueno, no sé.
Confio que no. Sí?
No, veure... no, segurament era anar massa ràpid i aviat, eh? Vull dir, voler guanyar la Lliga la pròxima jornada, tenint en compte que a més sabia esperar una sèrie de combinacions i de caramboles, que, escolta, no les descartis, que igual encara es puguin produir, perquè el Barça, fixa't tu, fa 3 jornades que no guanya la Lliga
i continua
mantenint la diferència d'11 punts i vull dir, ningú li resta, no?, pràcticament.
El Barça juga una mica això, també, especulant una mica amb els resultats dels contraris, sí, conservant-se per la Champions i jugar
lògic,
a mig cas.
Lògic. El Barça en aquests moments, com que no es veu apremiat pels adversaris, doncs li permet això poder anar especulant amb aquesta diferència que té de punts. Això seria... Jo estava pensant, per exemple, l'any que va arribar a la final contra el Milan, el Barça no va poder jugar a reservar jugadors i va ser una miqueta aquesta la clau després del resultat que hi va haver tan avoltant, no? Perquè mentre el Milan feia 15 dies que havia guanyat l'Scudetto i va poder estar concentrat i preparat única i exclusivament al partit de la final d'Atenes, el Barça es va trobar que va anar amb l'aigua al coll fins l'últim moment al campionat de Lliga per remuntar-li aquella diferència de 8 punts que havia arribat a tenir el Deportivo a la Corunya, i aleshores allà no hi va haver rotacions de cap mena i va haver d'anar al màxim en el campionat de Lliga, i segurament va pagar les conseqüències en la final contra el Milan. Ara es dona una circumstància molt, molt, molt diferent, no? Que més o menys també li passa al Milan, perquè ahir en el partit contra el Chievo, doncs home, va reservar alguns jugadors, per exemple, no va jugar Shevchenko de sortida, no?
Un té la sensació de que més que guanyar la Lliga, el Barça que la guanyarà, és que els altres són una cosa horrible, no? O sigui, aquest últim mes es demostra que aquest campionat és un campionat bastant mediocre, la veritat, perquè clar, el Barça porta 3 punts de 9, no? I com deia el Lluís abans, doncs, sembla ser que els altres també porten 3 punts de 9.
Com
no?
Cos darrere tampoc no apreten,
no.
Doncs el Barça va avançant lenta però inexorablement cap al títol.
La preocupació no ha de ser quin dia serà el Barça campió, si el dia al camp del Sevilla o aquí contra el Cádiz. Jo crec que això és independent. La preocupació és com està l'equip, com està el nivell de l'equip en aquests moments, que ara afronta una semifinal complicada davant del Milan. Uh-huh. Certament hi ha moltes baixes.
Hi ha motius de preocupació?
L'equip no està fi, l'equip li falta, sota el meu punt de vista, li falta molta xispa. Certament, repeteixo, falten jugadors molt importants i s'han hagut d'anar fent moltes coses perquè hi havia moltes baixes, però la sensació personal que jo tinc és que l'equip va a les segones parts per molt, molt, molt de l'aire que té ofensivament parlant, i si defensivament parlant també, perquè té moltes baixes a l'eix defensiu, l'equip no acaba d'estar fi com estava abans, i aquesta és la preocupació que crec que ha de tenir aquests moments el cos tècnic del Barça, més que pensar en si guanyarem la Lliga que està guanyada tal dia o tal altre.
Ramon?
Sí, una mica, però la sensació de treure's la Lliga de sobre, més que no pas de disfrutar, no? Som tan consumistes i la, com deia l'Emilio, la superioritat del Barça ha estat tan evident que sempre pensem que hi haurà un partit del Barça que ens permetrà disfrutar durant la jornada, no? Perquè tu mires el Madrid i val més mirar cap a un altre lloc, no només per una qüestió de rivalitat, sinó perquè no faré res amb cap partit. Mires, doncs, València, tampoc és que sigui res de l'altre món, però vull dir, totes aquestes distàncies ens ha marcat el Barça amb una arrencada preciosa. Diria que la primera volta del Barça no l'hauríem d'oblidar. I com que sempre tenim aquest referent, quan veiem que l'equip no juga com la primera volta, hi ha certes preocupacions. Diríem que ells tenen molt la Champions al cap, no només l'equip, sinó l'entrenador i l'afició, i a la Champions pensem que el Milan és un rival suficient com per esperonar l'equip. El que també és evident és que el partit contra el Benfica, que hauria de ser el referent, va deixar entre la gent una sensació de si era una qüestió més psicològica que no pas futbolística, però no va ser precisament un partit per disfrutar, no? És anar a trobar el Milan i pensar que amb aquest partit del Milan no recuperarem totes les bones sensacions, més enllà de que el Barça pugui guanyar o pugui perdre, pensant que el Milan és un gran rival. Però és això d'anar passant, qui dia passa any empeny, no? Fins que no hi hagi d'al·licient prou important com podria ser precisament que ha dit el Milan.
Què hi trobem a faltar en el joc del Barça, Lluís?
No, jo, aviam, quan l'Àngel deia això, i és cert que en els últims dos partits contra el Madrid i contra el Benfica, el d'ahir, diguem-ne que és un partit que l'hem de donar part, perquè va ser un partit molt atípic, amb una primera part estranyíssima.
Amb 10 minuts bojos de gols.
I després una segona part suporífera, que ens la podíem haver estalviat tots i haguéssim fet bé. Però, dius, l'equip no té xispa, i és cert, contra el Madrid i el Benfica no va tenir xispa. I aleshores, clar, pots pensar, hi ha un cansament, l'equip està acusant l'acumulació de partits, però si després agafes com a referència el partit de fa 10 dies al camp del Benfica, aleshores tampoc el Barça veus que no tingui, que pugui passar per un problema físic o un problema de xispa i tal, perquè el camp del Benfica, independentment de que el Barça desaprofités oportunitats, va arrollar durant 70-80 minuts, durant 75 minuts de partit. Aleshores, hauríem de dir, escolta'm, quin és el terme mig d'aquest equip? El que varen veure durant 70 minuts al camp del Benfica o el que després hem vist contra el Real Madrid o contra el Benfica aquí al Camp Nou, no?
No sé, jo de qualsevol manera, quan sentia l'Àngel, pensava que tenia molta raó, però també pensava que, a lo millor, això és una mica la tònica dels equips grans, sobretot els que estan ficant a les Champions l'últim mes o mes i pico de competició, no? Perquè em sembla que l'Arsen li van donar un bany bastant gran al camp del Manchester United, no? Que potser també tenen una mica desconnectat el tema de la Lliga i estan per la Champions, encara que estan lluitant per ser segons i per ficar-se a la Champions directament, no? No sé, el Milan va tindre aquesta sort de ficar, doncs això, 4 gols, ara el divendres em deia el Lluís que jugaven el Milan-Inter, ja veurem quin partit ets, també, i no sé, és veritat que de qualsevol manera, quan també l'Àngel diu que els jugadors el que volen és jugar i no entrenar, no? També penso que no podien desaprofitar totes les ocasions que tenen de jugar, no? I ahir, per exemple, com diu el Lluís, pues, sembla ser que jugaven només per descomptar el partit, no? O sigui, per treure-se'l de damunt i a més, això, havent empatat el Madrid, pues, mira, si fas el mateix resultat, pues, ja vas tirant, no? I és evident que tenen al cap la Champions, és evident que tot l'entorn està ficat en aquesta competició. És també evident que els resultats i els equips que han quedat per les semifinals donen una, i el calendari, que és el partit de tornada aquí a Milan, donen reforcen aquesta tesi de que aquest any sí que pot ser, no? I també és veritat que probablement el partit que veiem al Camp Nou el divendres d'un Barça-Villarreal, que pot ser la final perfectament, la final de la Copa Europa a París, doncs a lo millor veurem què faran tant el Pellegrini com el Rijkaard.
La prova més clara que tothom està per la Champions és que juga el Barça-Villarreal en un divendres sant. La Lliga,
o sigui,
la Lliga no.
El que vull dir és que no sé què faran, evidentment no es pot dir que no s'ensenyaran, que se'ns mostraran les cartes, perquè els dos entrenadors saben perfectament quin serà i quina serà l'alineació del partit de París, això es pot saber ja, amb la qual és de suposar que serà un partit, bueno, que pot ser bastant divertit, la veritat.
O sigui, ens podem trobar una mica com el partit de bàsquet d'ahir del Barça i el Madrid, no? En què els dos entrenadors ensenyen les cartes i...
Perquè saben que el partit important és el de... Jo et diria una cosa, jo no recordo un partit en un divendres des de les èpoques de Franco,
Home, no sé si vam veure ahir...
D'un Barça-Madrid...
Con la Iglesia hemos topado.
No. Des de les èpoques de Franco recordo un Barça-Madrid que el van col·locar un divendres, vigília de l'1 de maig, perquè hi havia previst un 1 de maig allò calent, Mira, recordo que aquell dia van programar per la televisió un Barça-Real Madrid i com a aperitiu un combat del Mohamed Ali pel campionat del món dels pesos pesants. Imagina't, no et vas moure de casa, tu enxufat a la tele i el que passés al carrer, doncs...
Ahir, no sé si ja que parla d'això, la tira còmica de Toni Batllori a La Vanguardia, en què dibuixava una àvia que murmurava «Viva la Pepa!». Ja no només no es pot cantar ni veure ni anar al cinema, sinó que inclús es pot veure jugar al Barça en divendres sant. Diu, sort dels embussos, perquè si no ningú faria penitència a la Setmana Santa.
Jo, quan feia referència a la preocupació, em referia al fet aquest. Certament, al camp del Benfica, el Barça va ser molt superior, però és que a mi, aquell partit a l'anada, el Benfica, jo crec que va estar lluny de ser defensivament un equip sòlid, tot el contrari que va demostrar aquí a la tornada, però a l'anada jo crec que va donar moltes facilitats. Però em refereixo al fet, aquesta mateixa eliminatòria amb 0-0 al camp del Milan, el partit de tornada, amb el Barça com estava, veig molt complicat que passi a l'eliminatòria, i parlem que un 0-0 fora tampoc és un mal resultat. No és un gran resultat, però tampoc és un mal resultat. Jo tiro a faltar...
Ja el firmaríem per dimecres de la setmana que ve.
Jo tiro a faltar, quan em refereixo a lo de la xispa i això, situacions de que individualment el jugador sigui capaç de crear el desbordament. Quan col·lectivament, per les circumstàncies que no es pot, no estem veient darrerament a Ronaldinho encara i marxar, no estem veient a ningú dels atacants, pràcticament, en jugada individual. Vam veure el Larsson, no el partit d'ahir, sinó l'altre partit d'aquí al Camp Nou, el Larsson, que és el més inhabitual, per dir-ho d'alguna manera, que ho ha de fer perquè no és un jugador que té aquestes característiques, però la resta de jugadors es falta aquesta punta de velocitat. Ve que un deco molt baix d'èpoques anteriors a aquesta època, i això és el que em fa preocupar quan parlo de preocupació, perquè la Lliga la guanyaràs, tard o d'hora la guanyaràs, però en canvi, si no estàs més fi, el Milan et pot crear moltíssimes més dificultats que no pas te les va crear el Benfica, que ja et va posar la por al cos.
És evident també, però, Àngel, que el Milan va estar a punt de ser eliminat per l'Olimpí.
Sí, el que vulguis, Ramon, ja tengo molta sort el Milan i tot el que vulguis, però el Milan, amb les mateixes circumstàncies que el Benfica, igual te dona un disgust aquí, perquè ofensivament té molta més.
Que estic d'acord amb el que diu i el que diuen els companys, també, però diria també que el Barça té en aquest moment 3 o 4 jugadors que poden canviar de marxa. O sigui, aquí que ha agafat una velocitat determinada a la Lliga i que, sent veritat tot el que diu, crec que l'entrada de jugadors com Márquez, si és que recupera, com Messi, si és que torna a estar fi, li pot donar aquest canvi de marxa que creiem que l'equip ha agafat això, una velocitat de creuer, i que, com deia el Lluís, doncs administra, no? Vull dir, un empat aquí, l'altre ja veurem, divendres sant també haurem de veure quina llista fem, perquè, clar, això és una altra història, el Barça-Villarreal, doncs, que es vendrà com els possibles, bueno, dos semifinalistes de la Champions, vull veure qui juga finalment, tenint en compte el partit de dimarts, doncs potser millor Messi perquè es posi en forma. És a dir, aquesta administració de recursos tal vegada fa que en aquest moment no sapiguem exactament quin és el grau d'incertesa o el grau d'efectivitat que puguin tenir l'equip. I d'altra banda, també m'agradaria ressaltar que ja el Madrid no necessita ni esperar el resultat del Barça per entrar al confessionari. És a dir, el que ha fet el president del Madrid després del partit de dissabte passat, el Barça ja podia haver fet el que hagués volgut, perquè ells sols ja no tenen sortida.
No, la veritat, a veure, ara que has tret el nom del Madrid, la veritat és que el ridícul que han fet aquest cap de setmana és només comparable al ridícul que feia el Barça, no? Fa anys, no? O sigui, és a dir, el president que baixa al vestuari li diu a l'entrenador que vol veure entrenar els jugadors el dia següent, el president que va el dia següent i li demana per favor que quedin segons, i després li dona un dia més de vacances. O sigui, un xou realment bastant lamentable.
5 minuts per 3 quarts de 12, fem una pausa i parlem de l'Espanyol.
Aquesta nit, el debat de l'Àgora, el 33. El futur del tripartit. Afectarà la política catalana la sortida de Bono del govern? Ja pots donar la teva opinió al 93 473 60 74, al telèfon de participació dels espectadors de l'Àgora. 93 473 60 74.
Pum, pum, juguem als caçadors? Martí, tu ets un rinoceront gran i jo t'haig d'enxampar.
Que no, que els rinocerons no s'han de matar, els hem de protegir.
Els rinocerons són una de les espècies més perseguides. Estan en perill d'extinció per culpa dels caçadors furtius, que només els maten per aconseguir la seva banya i perquè el seu hàbitat cada dia és més reduït. El Zoo de Barcelona participa en 13 projectes de conservació dels rinocerons, però també necessitem la teva col·laboració. Salvem els rinos. Vine al Zoo.
Fins ara, qui volia conèixer bé Catalunya necessitava tot un equipatge de mapes, guies, rutes... Ara ho tens tot en un sol llibre. CAT, l'atles de carreteres i la guia més completa, on ho trobaràs tot.
Mapes, rutes, hotels, càmpings, restaurants i molt més.
Tot un país a les teves mans. CAT, tot Catalunya i Andorra. Geostel, tot un luxe de detalls.
T'hi has fixat? El Biofrutes Pasqual ha canviat de nom.
Doncs tens raó, ara es diu Pasqual Funciona. Amb la mateixa llet desnatada Pasqual, suc de fruites i vitamines A, C i E. Noia, doncs a mi em sembla el mateix Biofrutes de sempre.
Esclar, perquè és el mateix de sempre, només que amb un altre nom. Pasqual Funciona.
No oblidis, ara el teu Biofrutes de sempre es diu Pasqual Funciona. La mateixa qualitat perquè continuïs estant completament bé.
Grup Llet Pasqual, patrocinador de la Volta al Món a Vela, Galícia 2005.
Sisplau, per anar a la plaça Major?
Sí, tira per aquesta porxada, la primera a l'esquerra. Allà trobaràs el Paco, el venedor de l'11. tomba a mà dreta i ja hi seràs.
Aquesta Setmana Santa, vagis on vagis, siguis on siguis, trobaràs un venedor de l'11 repartint il·lusió.
Em sap greu, pare, és que he d'estudiar i fer els deures i recollir l'habitació. Entens que ara no puc tastar el teu pastís?
Torna al concurs de cuina de bon preu i esclat. Participa i guanya fins a 6.000 euros i molts premis. L'important és cuinar. I per als més petits, el tercer concurs infantil de cuina. I col·laboren Descobrir Cuina, Codorniu, Tefal i Aneto.
Catalunya Ràdio. L'escoltes. La sents. Catalunya Ràdio.
Espanyol 1, Atlètic de Madrid 1, l'Espanyol que va aconseguir empatar la recta final d'un partit que perdia des del començament de la segona part i que potser no va deixar content a ningú, perquè ni l'Espanyol impedeix sortir de la delicada situació a la taula, mentre que l'Atlètic tampoc li permet acostar-se a les posicions.
No, l'Espanyol ja va sortir al final content, tal com havia anat el partit. Sí, però... I a més, com que això de la part baixa de la classificació és com la part alta...
Home, a dos punts, eh?
Que, sí, a dos punts, però la setmana passada també estava a dos punts.
No, ja, però, Lluís, perquè... però tu has mirat el calendari de l'Espanyol? Sí, el calendari de l'Espanyol és temible, eh? Uh-huh. O sigui, per exemple, el dimecres pot guanyar la Copa i el dissabte o el diumenge va al camp del València.
Places de descens pot estar, sí.
O sigui, poca broma, eh? Uh-huh. O sigui que és... A veure, no ho té fàcil, eh? No ho té res fàcil, eh?
Ramon, ara, com ho veus?
Home, fotut, perquè l'Espanyol fins ara resolia aquells partits difícils. Havíem vist partits contra el Sevilla, contra el Celta, en què... veia les coses endavant en situacions de màxima exigència i ara, en canvi, flaqueja i hi ha partits doncs, que diguéssim donat un coll suficient per poder preparar la Copa. No? El Saragossa se'n va a Sevilla i pot fer un equip pensant doncs, en la Copa i l'Espanyol, en canvi, ha de rebre l'Atlètic de Madrid amb un equip doncs, de tot el ferro de què disposa. Això, d'alguna manera, certifica que el favorit de la competició és el Saragossa, cosa que a l'Espanyol ja li va bé. És a dir, d'alguna manera, per molt obsessió que sigui la Copa, és millor que el favoritisme el tingui el Saragossa. Jo veig aquest moment molts dubtes a l'Espanyol. No sé ni quin equip farà l'Otina, no sé si fins a quins punts els jugadors doncs, visualitzen el partit més enllà de l'afició que té aquestes ganes de guanyar el torneig. Un equip molt extraviat, un equip amb molt poca fe... és que la que pugui tenir l'afició per guanyar la Copa. Per tant, jo crec que tindrà problemes a la Lliga.
Àngel, quin equip veurem dimecres?
A veure, les finals són diferents. Està demostrat agafes històricament les finals i veuràs que el favoritisme queda molt de costat. Són partits en qualsevol circumstància pot marcar el partit i pot canviar, no? Certament el Saragossa partís com a favorit, però...
Bueno, parlant de circumstàncies, Àngel, la Copa que va guanyar... a l'Espanyol, no, que li va treure el gol aquell del Tamudo, que li va treure...
Començo a citar finals. No. La mateixa Champions, l'última Champions, la del Saragossa contra el Barça, la del Barça contra l'Esteu. Si començo a anomenar finals, recordaràs que el favoritisme queda
costat. Jo visualitzo una final on veig que la pilota pot quedar enmig i ningú la vol voler.
N'hi ha molt de respecte a les finals. I...
perquè els dos equips són dos equips que juguen...
esperant que l'altre prengui la iniciativa.
Exacte, no, i intentar-te-la robar i sorprendre-te'l al marge.
Teòricament entenc jo que la iniciativa la deporta el Saragossa, perquè té un futbol més creatiu que no passa. L'Espanyol i l'Espanyol ja li va bé per jugar a la contra. Respecte a la Lliga, jo crec que la gran sort de l'Espanyol en aquests moments, és, i d'alguns altres més equips, és que n'hi ha molts per la lluita d'una plaça només, perquè les altres dos estan otorgades a Càdiz i Màlaga, i per tant n'hi ha 6 equips, em sembla que són fins a 6 equips,
de 3 punts, sí,
que estan ahí, que qualsevol d'ells pot caure, no? I per tant, algun d'aquests equips ho farà molt malament, i esperem que no sigui l'Espanyol aquest.
Doncs dimecres ens n'ocuparem fent un seguiment especial també d'aquest partit des del matí de Catalunya Ràdio. Acabem la tertúlia esportiva.
Deixem que felicitzi el Joventut, home, que té vostè la samarreta al DKB Joventut amb aquest gran títol europeu aquí.
Aquí tenim una samarreta que ens ha deixat l'Adrià Quatrecases i que la tenim aquí presidint la tertúlia esportiva per posar una nota a aquesta penya que hi va guanyar la Copa FIBA.
FIBA,
el nou títol europeu des de 1994, la primera final europea en format de Final Four que guanya l'Aito.
Sí, senyor, és veritat.
Per remarcar. Sí. I una nota positiva també al Nàstic, que sembla que marxa inexorablement cap a primera, tant de bo.
No, home, perquè fins ara té un coixí de 6 punts respecte al quart classificat, que és la plaça que no puja a primera.
O sigui, que nosaltres també tindrem 3 equips.
3 equips, sí, senyor.
Sí, senyor. Fantàstic.
Ramon Besa, Pichi Alonso, Lluís Canut, Emilio Pérez de Rozas, moltes gràcies, èxits a l'esport català i fins aquí 15 dies.
Vinga, 15 dies.
Bon dia. De seguida, alguna pregunta més? Sí.